Hace 20 años tenía 45 alumnos. Y no nos quejábamos. 45 alumnos, ¿eh? No había indisciplina. Los críos llegaban siempre puntuales. Iban limpios. Y sin embargo, no es que no hubiera pobreza. Ahora todo ha cambiado. Tengo a 30 y me superan.
Odiosos 8.
Comencem la quarta temporada dels Odiosos 8 i després de 3 temporades ens hem trobat que teníem ganes de provar coses diferents. Som una mica com aquella parella que porta ja 3 anys de relació i comença...
Hem tingut bebès.
Comença a experimentar, es fica càmeres i fins i tot obre la seva relació, no? Nosaltres l'hem obert amb en Christian. és la tercera persona.
Està bé posant el nostre llit en Christian perquè sap si cap en Christian ni cap qualsevol altre.
Perquè avui l'hem portat perquè avui parlem de 8 pel·lis sobre mestres i alumnes en un programa que hem batejat com els odiosos 8 de les aules. I per parlar-ne... En Christian Negre, algú que s'autodefineix com un mestre del segle XXI, un aprenent de per vida, edupunk, això ja m'ho hauràs d'explicar després, viking digital. Bon dia, Christian, benvingut als Odiosos.
Què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Presento una mica en Christian, fa més de 20 anys que és professor d'escola de cicle mitjà i superior, actualment treballa a l'escola Pia de Calella, però no només dona classes a nens i adolescents, sinó que també és mestre de mestres als que imparteix cursos a diferents universitats del país sobre creativitat, aprenentatge per projectes, aprenentatge basat en el joc, música digital i tecnologia per a l'educació. El podeu trobar a les xarxes socials amb l'usuari @applejocs.
Més currículum que nosaltres quatre junts.
Espero que haguem fet bé el teu currículum, si no, bàsicament és culpa teva perquè l'he copiat de la teva web.
Bueno, s'ha d'actualitzar.
Gràcies.
Sí, més coses. No, bueno, hi ha alguna cosa que s'hauria de canviar.
Doncs comencem. Primer odiós, If, pel·lícula del 1968, que ara actualment no està cap plataforma. De què va la cosa? Els alumnes del St. Michael's, un antic internat britànic dels finals dels 60, tornen pel nou curs. L'escola és una institució tradicional amb una jerarquia molt i molt marcada. A l'esglaó més alt de la piràmide trobem el director, tot i que bàsicament és una mena d'home de palla que no s'entera de res. Perquè viu en una bombolla, no? Després tenim els mestres, que són manipulats pels whips, que anomenen a la pel·lícula, que són aquells que... Podríem traduir-ho, això de whip? Tu que ets...
Home, whip en anglès és el fuet que porten aquells. Sí. It's a whip.
És flaixer, una
correcte,
cosa així.
Sí, no? Seria alguna cosa així.
Aquests whips són alumnes amb autoritat que gaudeixen trepitjant a la resta i que utilitzen alguns dels seus companys com a servents personals i objectes sexuals, com es veu a la pel·li. Més a baix encara tenim... A veure, tenim més a baix de la piràmide, tenim els alumnes veterans i, per últim, els anomenats escums, escòria, diríem, no? Que són els novatos. De fet, un dels temes principals de la pel·li és com el sistema fa que s'enfrontin els uns amb els altres i pot recordar una mica això del Senyor de les Mosques, la novel·la i les pel·lícules que s'han fet, perquè l'escola està supervisada per adults només en teoria, aquesta com a mínim, perquè els mestres no s'enteren d'una merda. Jo et pregunto, Christian, aquestes jerarquies socials que es veuen tan marcades a la pel·lícula, els instituts actuals, com serien?
Com els dels anys 60 a Anglaterra? Segur que no.
Sí.
Això està claríssim.
Però existeix una jerarquia social, no? En els instituts o és molt subterrània? O tu ets un d'aquests mestres que no s'entera, tampoc?
Segurament. Però jo el que he estat veient a diferents centres educatius arreu és que estan molt condicionats. O sigui, són un reflexe de l'entorn, no? I, clar, no és el mateix un centre educatiu a Matadepera o a Fornells o a, jo què sé, o a Sant Just d'Esbert, no? Que en altres municipis on la diferència... socioeconòmica és diferent. Per tant, el que passa és
això. Hi ha més fuets.
Sí, hi ha més poder. Sí, exacte. Hi ha més whips amunt que amb l'altre, suposo.
De fet, a mi el que em va sorprès a la pel·li, clar, és molt exagerat, però aquesta estructura, aquesta forma de funcionar a l'escola, amb una certa jerarquia entre els alumnes i amb uns professors que no s'entenen de res, no recordo una mica Hogwarts, de Harry Potter?
Sí, bueno, també és un sistema molt britànic, no?
Sí, vull dir que deu ser molt representatiu de l'escola britànica, perquè una autora britànica decidís la seva novel·la de fantasia fer una estructura tan semblant, no?
Sí, Eve també té un punt de màgia, eh? Hi ha alguna escena molt rara per allà mig que no sap molt bé d'on surt.
A mi, de les que he vist, és de les que més m'ha interessat, eh? És de les poques que no havia vistes i és de les més xules per mi. Jo trobo més interessant.
La pel·li, en principi, et presenta molts personatges, però després se n'oblida per centrar-se més en Mike Travis, un alumne que és víctima de la disciplina opressiva del centre i que té predilecció per l'anarquia armada i les coses que fan pum. Com a espectador, estàs desitjant que en Mike ensorri aquella puta escola, sobretot perquè guarden un arsenal secret. I si algú guarda granades i ametralladores en un centre escolar, potser es mereix el que li passi, no?
Una pel·li amb un arsenal secret sempre és millor pel·li. Me recordo Maximum Overdrive, per exemple, que hi havia un arsenal secret. És com que la pel·li de cop puja.
És molt de l'època, això de... No l'arsenal secret, però sinó... Aquesta simpatia per les guerrilles i tot això, de fet, la pel·li és de l'any 68...
No? Molt 60's, i l'any 68...
Abans del maig del 68, o sigui, exacte. És prèvia.
Sí, però bueno, suposo que el caldo de cultiu ja estava
allà. Sí.
El curiós és que l'estudiant, que té? Com a bon estudiant masculí, té ties amb pilotes als pòsters de l'habitació, però alhora també té guerrillers, té allà
animals.
Un pòster del Che i aquestes coses.
Però es nota una mica que la pel·lícula jo crec que és filla del seu temps, no? La veus ara i...
Joder!
Vull dir que...
Sí, et nota.
Sí.
I a part que, per mi, Christian ha dit que li agrada molt, però a mi és molt lenta, fins que arriba la part clímax, no?, de la pel·lícula, tarda molt en arribar.
El crescendo no és molt bèstia? És com que tot va molt pausat i de cop pim-pam-pim-pam-pim-pam sí. I estem en una catombe i és com, què ha passat? Això com, no hauria d'haver anat més tranqui?
La pel·li té com dues parts, sempre des d'una mica... Des
el blanc, de blanc i negre, a part de color.
Sí, a part d'aquest joc visual que fa, la pel·li sempre retrata aquest institut des de la sàtira. I en els primers capítols potser se centra en ensenyar-te de manera una mica avantguardista i una mica freda, amb aquests canvis de color que comentaves, les rutines i les litúrgies del college. A més de com d'injust és aquest sistema escolar, etc. Però a mesura que avança, que és això que estàvem comentant una mica, la pel·li entra en un territori del surrealisme, una mica buixeria. Fins a desembocar en aquesta nadolla final, tan violenta com metafòrica, d'alguna manera, ja que no te la pots prendre seriosament, narrativament.
L'escena aquella del cafè, no? Quan ell se'n va amb el company i van a buscar aquella noia que treballa en el pub i tal.
Ja té
no?
punts de buixeria abans,
dius,
del final.
Sí.
Què ha passat aquí, no?
I el joc aquell de blanc i negre i color, no? Que dius, ostres, i ara per què? I per què no? No?
Jo em pensava que més o menys l'entenia fins que un moment porten l'estudiant a demanar perdó en el cura per una malifeta que ha fet i el cura està dins d'un calaix.
Dorm al calaix.
Sí.
Hi ha dues escenes. Hi ha el cura dormint en un calaix i llavors hi ha el director de l'escola cantant en el llit i la seva dona al costat tocant la flauta. No hi cuento de res. És una escena que no té cap mena de sentit.
Per mi enriqueix, coses, exacte. Sí. Aquestes coses que a mi em sorprenen, no? I estem acostumats a veure tantes coses.
És una mica
coses.
Monty Python, 60, eh? Fins i tot. Aquests moments tenen un punt d'humor, no? I fa el títol de la cinta ve d'un poema d'en Rudyard Kipling que defensa tots els valors que la pel·li en principi detesta. Això d'imperi, privilegis, tradicions, etc. Jo et pregunto, Christian, conceptes com disciplina i autoritat estan també passats de moda actualment?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. Perquè...
S'ho està pensant.
No. No, a veure, algunes preguntes les teníem abans i he tingut la sort de pensar-hi una estona abans d'arribar i m'ha agradat poder-ho fer. Però ens passa, jo trobo que avui en dia, amb tot el... No, la gran... diositat d'informació al que estem sotmesos, que tendim a la simplificació, no? I barregem moltes vegades autoritat amb autoritarisme, no? I sí que està clar que en aquesta pel·lícula el que es presenta i es representa l'autoritarisme com a tal, no? La coerció, no? La denegació del diàleg. I en canvi, jo crec que hauríem d'intentar retrobar el significat del que és l'autoritat en si, no? És allò que tu et guanyes a partir del respecte i la confiança, no? Que crec que és el que hem d'intentar... Estàs
parlant exercir... de recuperar, també? O sí. De tornar a trobar, o el que sigui?
Bueno, jo crec que és el que la societat d'avui en dia, no, en la que vivim, tenim empreses que ja no són tan verticals, no, que estructures més horitzontals, en la que el lideratge està distribuït. En aquest sentit, crec que és important que hi hagin lideratges, però aquests lideratges... no són, no? Des de la que deies tu abans, no? La diferència entre un estament i la resta, no? L'escam, no? No, home, no. Aquí, doncs, és intentar que cadascú tregui el millor de si mateixos. I pot sonar molt romàntic i molt hippie, però crec que en aquest sentit...
Ets un hippie, Cristian?
No gaire. En tot cas, i l'altre que m'ha preguntat era el de la disciplina, no? I la disciplina en aquest sentit... ostres, aquí qui més qui menys fa esport, no? Bé, alguns més, alguns menys. Però vull dir que a vegades els nanos, ostres, la disciplina... ens passa el mateix, li tornem a donar un significat que és molt pejoratiu, no? I en canvi la disciplina té una gran virtut, no? Qualsevol que fa esport sap que en Marc corre, no? I corre una distància. Clar, tu no et planteges fer, no sé quan corres, però 10 quilòmetres?
Corre massa.
En general. Però, clar, abans d'arribar a fer els 10 quilòmetres has tingut una disciplina i tu saps que és bona i necessària per poder arribar a aquella distància, no? Doncs això, si un adolescent és capaç de...
La disciplina...
Depèn de la consciència, de què és important per ell, per la seva autonomia, adquirir aquesta disciplina.
La disciplina de Marc em fa pensar que tu ahir vas anar a córrer, no?
Sí.
Sí? Ho vas proposar a casa teva, que aniries a córrer, i què va passar, Marc?
Et van renyar,
sí, perquè es va quedar adormit fent la migdiada en el sofà. I va ser el seu fill que li va dir, home, vés a córrer.
Tu no vas a córrer? El que ens sorprèn per això, tornant una mica a la pel·lícula i deixant que jo vagi a córrer.
Seguim la teva vida privada.
En aquest cas, la disciplina, els mestres deixen la disciplina en mans dels alumnes més veterans.
A la pel·lícula.
A la pel·lícula. I això genera, clar, un despotisme brutal, perquè favoritismes, aquest en cau bé, aquest és un merda.
Són com bullies avalats pel sistema, d'alguna manera. Sí. Bé, abans d'acabar, dos noms. Per una banda, el de Lindsay Anderson, que és un director d'esquerres molt compromès socialment i amb una carrera vinculada al free cinema i a la British New Wave, noms que segurament diries tu millor, a veure, free cinema, British New Wave.
No fa falta, va, tira.
I per una altra banda...
Que ho diguin Dani.
Per una altra banda, Malcolm McDowell, el protagonista de La taronja mecànica, en el seu debut al cinema, que va ser aquesta pel·lícula, i que també va protagonitzar la trilogia Mike Travis, perquè aquesta és la primera part d'una trilogia. Després vindria O Lucky Man i Britannia Hospital, que és una mica va cap a baix. Per mi el pic més amunt d'aquesta trilogia és aquesta pel·lícula.
I cap dubte que Kubrick va veure If.
Sí, sí.
Abans
sí.
De decidir qui seria el protagonista de La taronja mecànica.
Paramount va odiar la peli des del seu inici i no tenia cap interès en portar-la als cinemes, però Barbarella, la seva estrena estrella del moment, va ser un fracàs absolut de taquilla tan gros que es van veure obligats a substituir-la per If, que sorprenentment ho va patar fort de crítica i públic. Fins i tot va guanyar la Palma d'Or a Cannes. Doncs bé, a qui li recomanem aquesta pel·lícula?
A fans de McDowell, ja que és la seva primera pel·lícula, i el que li agrada el surrealisme, també, una mica. O l'humor que hem dit s'assembla una mica a vegades a Monty Python.
Sí, qui es vulgui apropar aquestes rareses que es feien als anys 60, que en francès admira tant el cinema txec i així.
I a la supressió, no? Anar una mica contra el poder i contra els...
Sí, de fet, jo li recomano a tots aquells que van cremar el seu uniforme escolar en acabar l'educació obligatòria.
Segon odiós.
El Club dels Poetes Morts 1989, pel·li que podeu trobar a Disney Plus, i ja tenim aquí el Sant Cristogros. Des que es va estrenar aquesta pel·li, tothom que l'ha vista ha desitjat tenir un professor com el senyor Keating, algú que et faci pensar, que et desperti la imaginació i que intenti ensenyar-te poesia donant coses a una pilota. De què va? Si és que algú que no l'ha vist. Pel·li ambientada als anys 50 en un col·le carca dels Estats Units, on l'arribada del nou mestre de literatura farà trontollar els estaments de la pròpia institució i influirà en les vides dels seus alumnes. Estem parlant d'una escola on els seus pilars són tradició, honor, disciplina, grandesa. Així, en castellà, que queda més solemne. Com ho fa aquest mestre? Doncs fent les coses d'una altra manera, saltant-se a la torera la forma en què s'havia ensenyat literatura fins a aquell moment i dinamitant l'estricta distància entre professors i alumnes, buscant més la seva complicitat. És una mica el que dèiem en francès ara amb la peli If. Els mestres, bàsicament, els hi pelava què feien els alumnes, ells anaven allà, explicaven el seu rotllo i s'anaven cap a casa. I aquí tenim un mestre on canvia tot això i es vol implicar, vol saber sobre la vida dels seus alumnes, vol sobre les seves inquietuds, que tu t'has de fer teatre, jo t'apoyo, jo vinc a veure l'obra. És una mica trencar el que hi havia fins ara.
Sí, l'ambient de l'escola és molt semblant al d'If. De fet, jo, en el meu cap, la peli passava una escola britànica, no us ha passat?
Perquè... No, perquè és a Nova Anglaterra, Estats Units.
Sí. Sí, sí, però jo el record que tenia...
S'assembla a If, però aquí hi ha més poesia i no tant Kalàxnikov.
No, dic em refereixo a l'estructura de l'escola, o sigui, aquest ensenyament tan tradicional, tan disciplinat, tant d'això...
Sí, bueno, és l'herència britànica, també. No?
Correcte, és l'herència britànica, perquè clar, jo al meu cap, als instituts de l'any 50, les pel·lis, era gris, o Regreso al Futuro. Mm. I quan vaig dir, hosti, passa als Estats Units, no ho recordava.
No sé si mestres de la sala alguna vegada us han dit, oh, capitán, mi capitán, us han ficat de peus al pupitre.
Però hi ha un vídeo que corre per internet que surt en Pablo Iglesias, a la Complutense, que fa una classe, està gravat amb un mòbil de qualsevol manera, fa uns quants anys enrere, i que comença fent un cantarell de la pel·lícula i invita a tots els nanos a fer l'exercici de pujar-se sobre la taula. I això és... No sé exactament a quin any.
Quant de mal ha fet el Carpe Diem aquest, eh? Jo estic a favor del Carpe Diem, però amb moderació. Moderats.
Qui és aquest senyor que tinc? És en Robin Williams. Amb aquesta pel·li va aconseguir una nominació a l'Oscar i que va sorprendre en aquell moment. Ara tothom el veu fent aquesta pel·li, però en aquell moment el tio venia a fer bàsicament comèdies a cada quina més xorra.
Good Morning Vietnam. Va ser
és la pel·li justament anterior, però és que venia de Popeye, venia de Saturday Night Live, venia de fer una sèrie... Era molt esbojarrat el que estava fent fins ara, i de cop el veiem aquí super seriós i super ben posat.
Bueno, incorpora molt la vis còmica que té com a actor, perquè surt fent classes, com fa classes, fa bromes, fa imitacions...
Mm. Clar, es veu improvisat certes escenes, no?
I està molt bé perquè de la manera que t'ensenya les tedioses classes dels altres professors, com contrasten amb aquestes classes on el tio realment està ensenyant, però alhora fa que els alumnes es diverteixin.
Rèpliques molt enginyoses amb els professors, molt més carques, no? Es veu que el tio va amb ells molt més ràpid, molt més àgil de ment i els deixa en bragues en qualsevol moment.
No sé si podríem dir que gamifica les classes, Cristian, o... No seria això.
Això molt massa... No estic capacitat de contestar això.
Això és aprenentatge basat en el riure, em sembla. No? Sí.
El tio repetiria fent de mestre a l'indomable Will Hunting, on sí va guanyar l'Oscar a millor actor secundari, i és que és fantàstic en aquest paper. I realment el tio la clava i fins i tot li pots arribar a perdonar tota la morralla que va arribar a fer després de pel·lis Flower,
La senyorita Dolittle, no? No és això? Sí. O m'ho confonc?
Senyora Dofire.
Ah, Dofire. No, Dolittle és una altra cosa. No, jo dic dels Pixies. És un disc dels Pixies, Dolittle.
Però també hi ha el professor Dolittle, que també és una pel·lícula. Perquè s'han clavat els cables.
T'has passat a Eddie Murphy.
És igual, sí.
El director de Peter Weir, director de pel·lis tan clàssics del cinema com Único Testigo, Matrimoni i Conveniència, El Show de Truman, o Master and Commander, pel·li que reivindico molt més de la que reivindica.
O alguna més, no, Francesc?
Sí, jo sóc molt fan dels cotxes que van devorar a París, que també és seva, de la seva etapa...
Et juro que no sé com me l'he pogut saltar.
És de la seva etapa...
Australiana.
Australiana, això mateix.
Heu llegit
Cinema de les Antípodes.
Heu llegit el llibre Entender la poesia? No. Del doctor en filosofia J. Evans Pritchard? És un llibre on el seu pròleg l'autor intenta explicar com funciona la poesia dibuixant una gràfica. Sembla que no és un autor que agradi massa al senyor Keating, perquè en la seva primera classe fa llegir aquest pròleg als alumnes i fa estripar tot el pròleg en una escena que és com ja molt mítica, no? És com tothom la té al cap en un moment. Com aconsegueix la peli en el tio en la primera aparició posar-te en situació?
És la primera aparició? O és la quan...
El presenta en un moment, en una sala d'actes on presenten els nous mestres. La primera classe, ell apareix xiulant.
És que hi ha una que...
Els envia fora. Els envia fora, és veritat. És el moment Carpe Diem. Sí. És que tots són moments així...
Tots hem tingut algun profe d'aquest. Vull dir, jo crec que aquesta pel·li connecta també amb profes que has tingut, no?, que eren una mica, anaven contracorrent. No sé si cada institut intenta fitxar-ne un, però... sempre
hi ha
una quota.
És una mica una caricatura del mestre vocacional, aquest entregat, no? Així, en Keating, no? Com ho veieu?
Sí, maneres de fer diferent, amb un somriure, sempre té un somriure a la cara.
Jo no sóc fan de la vocació, vull dir, per mi és un mite Jo no hi crec massa en la vocació, però bueno.
Bueno, és un tema, el que és un passa tema que recurrent.
La pel·li és molt efectista a vegades, no? És com que arranquen les hojas, no? O sí. Pujar sobre les taules. Mm. Passa que la pel·li juga a tocar-te la fibra, i si te la toca, ja està rendit, ja està, has caigut. Si no te la toca, no entraràs mai en aquesta pel·li. Però el secret és aquest, és connectes o no connectes. Jo hi connecto.
Tu hi connectes, no?
Jo sóc totalment, ja aviso, sóc imparcial. Si a mi aquesta pel·li em puto flipa.
Ferran, si amb 17 anys et diuen anem a una cova, i així, Joan Salvat per passeig, tu estàs dins. Estàs dins, allà.
Jo sóc el que porto el saxo, i no en tinc. Vaig a comprar-ne un i porto un saxo. S'ha de llegir poesia.
Jo haig de dir que no l'havia vist feia 25 anys, o 20 i pico anys, i m'ha decepcionat. No he arribat, el que diuen Ferran, que si... amb el profe, no? Si t'agrada el personatge, això, no m'ha agradat ni els seus diàlegs, ni...
Hi ha gent que pensa com tu, eh? O sigui, a mi és una pel·li que, per raons potser que no són realment gaire cerebrals, me flipa, i sí que hi ha gent que és que el club de poeta mort, és que és molt tramposa, és que nyi. Aquesta gent, com tu, aneu a cagar a la puta vida.
És una pel·li calculada al mil·límetre està feta per agradar, no? És així. Quan la gent li diu que és tramposa és perquè al final... no hi ha res més que el que t'ensenya i tot està calculat perquè et desperti el que et desperta. A mi m'està bé. I si la veus com a l'edat que la vam veure amb nosaltres, és que potser teníem 12 o 13 anys i que eren molt impressionables, clar, queda un record per sempre.
És una pel·li que et pilla amb 17 anys, que és el que deia en francès, i la pel·li juga a sacsejar-te. És com...
Però la vam veure amb 12,
Sí, també, però és una mica...
Però és que eren molt madurs.
És una mica tramposa perquè es veuen coses com... O sigui... Què fas amb un alumne que treu excel·lents de tot en aquella escola? El canvies de centre. Això és el que passa a la pel·li. En un dels protagonistes que t'han discutit per la seva família i que...
Però és la família que el canvia de centre, no?
Sí, quan està traient excel·lent en tot, I tu l'agafes i el treus.
Ja, però és que vol fer teatre. Això s'ha d'erradicar, s'ha tallat d'arrel, tio. Si no, després...
Els actes de rebeldia d'aquest grupet d'estudiants són com... fer extraescolars personals seves, que és anar a una cova a llegir poesia.
No, evidentment. O sigui, les famílies que s'escandalitzen perquè van a una cova a llegir poesia, van avui en dia un institut i treuen bilis.
I apuntar-se a teatre. Són els actes de rebel·lia que fan,
Aquí recomaneu el Club dels Poetes Morts. En Dani no. En Dani no, perquè amb 12 anys li va colar, però ara està curtit.
Jo crec que és una pel·li feta per agradar a tothom i... Bueno, no sé que siguis com en Dani, realment...
Sí. Té costa, en Dani té una crosta i no...
Jo a mi em recordo això, Després de... A mi em passa com tu l'havia vist fa 50.000 anys, no me'n recordava del final, i la meva dona, quan l'estava mirant, em va dir, ostres, al final està molt bé. Jo no me'n recordava què passava, però em va decebre una mica... perquè ja m'ho imaginava, no? Era com tot molt premeditat i ja t'ho esperaves tot. Per tant... vosaltres decidiu.
Tercer odiós.
Avui comença tot. No ho diré en francès, perquè no sé dir-ho.
Sisplau, sisplau, sisplau.
S'ha començat au judui. Bueno, que sí. Pel·li de 1999 que es pot veure a Filmin. De què va? Aquesta pel·lícula ens mostra el retrat de Daniel Lefebvre, director i docent d'una escola infantil situada en un barri marginal del nord de França, que té una gran implicació a l'hora de donar la millor educació possible als seus petits alumnes.
Molta implicació.
Sí, sí.
És full equip d'implicació, Un tio voluntariós al màxim.
Sí. És allò, el mestre que ho fan tot, no?
Sí, sí, perquè intenta solucionar el problema de la mala situació econòmica que pateixen la major part de les famílies, sobretot per la crisi del sector miner, encara que moltes vegades no pugui fer res al respecte. Però a vegades no, és impossible. I estem davant d'un drama social potent, important. Uh-huh. En el dia a dia d'aquest director, junt amb les demés educadores del centre, i veiem que tenen molt bona relació entre ells, entre alguns pares també, i sobretot hi ha una necessària cooperació amb els serveis socials.
Al principi hi ha algun rifirrafe, algun frec, no?, amb aquests temes.
Que home, també... l'agafa i la fot fora directament,
Sí, sí, la fa fora
la primera que ve, la llença per la finestra, pràcticament.
És que t'adones que tothom allà està desbordat, famílies, mestre, director, tothom, menys els polítics, els funcionaris, que arriben allà en un lloc on literalment la preocupació màxima que té l'escola és que els nens hi vagin, no passin fred a l'hivern i tinguin un plat de taula, mm-hmm. és la preocupació principal, mm-hmm. i el tio comença a dir no, perquè els mètodes pedagògics que heu de tenir, que tal, i és en plan tu en quin planeta vius, no? És, mm-hmm. és curiós això, doncs clar, entens que la foti fora la primera de canvi al principi.
També es veu l'inspector aquell que va revisar com educa aquest director del qual estem parlant, i també veus que no entén el que passa en aquella escola, perquè el que els hi demana, no? Allò que divideixi la classe en grups de treball, que siguin autònoms, bueno, terrible.
I a tu, Cristian, què et sembla aquesta construcció de la figura de professor tan implicat?
Abans ho dèiem, el tema de la vocació és que és molt recurrent. Sí. Llavors, cadascú té, evidentment, el seu punt de vista i la seva opinió al respecte, però per la meva experiència, clar, jo fa el que dèieu abans, no? 20 anys i 20 i pico anys, i els últims 10 he treballat per diferents entitats, universitats i organitzacions, i he anat a claustres, i clar, quan tu organitzes un curs o estàs treballant per alguna cosa que la gent ve, la gent s'arremanga, no? I diu, ostres, va, posem-nos-hi. Però alguna vegada que he anat a claustres on hi ha gent que no li agradaria estar allà, perquè evidentment té altres interessos, són els mateixos companys que diuen, no, aquest deixa'l perquè buf, no? O aquesta deixa'l perquè buf.
A mi m'agradaria que separéssim això, perquè més que vocació, Cristian,
sí.
Jo diria professionalitat. Hi ha gent que és molt professional en ara, les tasques que fa.
Encara no ha acabat.
Vale.
Encara no ha acabat, Montero.
Company,
encara no estic. Però sí que és veritat que en el cas d'en Daniel, que és el prota, no sé com recordo com es diu el cognom.
Lefebvre.
La pronunciació és aquesta o no?
Sí.
Doncs, ostres, he conegut uns quants directors arreu, no? De diferents, de les rodalies de Barcelona, de, jo què sé, de Girona, per trobar contrastos, i, ostres, acostumen a ser gent que fan moltes hores i que s'hi deixen la pell. Però no sé fins al cas, no?, de que li deixin les criatures i hagi d'anar a fer-se'n responsable i de portar, com evidentment la pel·lícula, no?, que la situació aquella és molt dràstica,
extrema, sí.
És extrema. Però, ostres, hi ha directors i directores amb qui he treballat i amb qui he tingut coneixença i relació, que déu-n'hi-do, l'esforç que fan per... Que en certa manera trobo molt més real l'exercici que fa Tavernier, no? Es diu Tavernier?
Sí,
en aquesta pel·lícula, que per exemple la que hem vist abans, El club de les putes muertes, no? Que és més Disney, no? Que no pas
res
més.
Són situacions, són exemples, models d'institucions acadèmiques molt allunyats.
També,
no?
Sí, també.
El club de les putes muertes el pilla amb 12, 13, 14 anys i de gran bo semestre. Però pillar aquesta...
Sí, no, i surt per potes.
I pots fugir, eh?
I aquesta vaig veure al seu moment, jo, el...
Això que dius de que és un retrat més realista, no? Al final, el que deia en Dani, és d'una França, del nord de França, d'una França empobrida, aquesta França que ha quedat buidada per la desindustrialització.
Estava pensant jo.
Ah, miners, malalts, ostres.
Sí, la França que ha buidat el centralisme parisenc i tot això, sí. I que estan votant ultradreta, aquí encara, com van fer la pel·li, encara una mica comunistes tots, però ara ja s'han passat directament a la ultradreta. El retrat que fa és de classes reals. O sigui, bona part dels nens que hi ha allà i bona part dels pares són nens i pares reals, no són actors. I les històries que reflexen són no 100% el que els hi passa amb ells, però sí que parlen de problemes que toquen molt els que els hi passaven bé, de veritat. Llavors això dona aquest realisme que comentes.
L'únic tema que sí que vaig trobar faltant a la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que això, parlant, és una perifèria, és una gran ciutat francesa, toquen el tema de la pobresa...
Un petit poble, eh?
Toquen el tema de les drogues... No toquen el tema de l'immigració en cap moment. En cap. I a França... 90, vaig trobar-ho a faltar. Vaig pensar, en algun moment sortirà. I en cap moment surt.
La veritat és que no en tinc
ni... Se centren més en el tema de econòmic, de famílies que no arriben a final de mes, i aquest tema no el toquen en cap moment.
Retrata una zona molt concreta de França, i la veritat és que no tinc ni punyeter idea, si en aquella zona concreta que és al nord de França, la França que hi havia la minera i tal, si en allà hi ha la immigració que pot haver-hi a Marsella, per exemple, no en tinc ni idea, no ho sé.
Com que els alumnes són reals, l'escola és real, els mestres són reals, et dona per pensar que el retrat del context ha estat bastant acurat.
Però veient-ho, sí que vaig pensar, ostres, com pot ser?
De fet, és com una ficció amb bastanta vocació documental.
Sí, és molt documentalista.
Jo em vaig estressar molt. Veient aquell home anant amunt i avall del seu col·le, tio, era com, frena ja.
L'univers confabulant... perquè sigui mal mestre o... Bueno, està sobrepassat, no? La institució surt sobrepassada totalment.
Sabeu què em va sobtar més? De dir, hosti, això no estic acostumat a veure-ho, de veure un home fent de profe de nens tan petits.
Ja.
Això no és gens habitual.
Clar, ell és el director, no?
Sí.
Sí, però és el director, professor, vull dir, sí, juga sí, tots els papers de l'auca, quasi. No.
Bueno, està basada en l'experiència com a director d'escola del gendre d'en Tavernier, del director de la pel·lícula.
Es veu que anys enrere ja havia fet una pel·li, que no sé quina és, jo no l'he vista, ara, però que també... Sí, no, sí. Vas aquí ara?
Va, sí, perquè... Sigui. Llei 627, a l'any 92, que també feia el mateix, la mateixa implicació del professor, allà era una implicació d'un policia de barri.
Uh-huh.
Però estava gravada igual, com si fos en càmera en mà, igual que...
Sí, és una mica de rotllo Dogma 95, no? En certa manera, sí, no és tan estrident, però...
En aquesta pel·lícula, Avui comença tot, també utilitza bastant el muntatge, perquè no és tota l'estona traveling de la càmera, es veu molts talls, també. Però això ajuda a la naturalitat dels nens i que... guanyar, sí, la realitat, no? Una
mica. Ja tonteja amb l'entrevista, fins i tot, sí. En algun moment.
Sí, sabeu, sí, sí. Sabeu el que em treu fora a mi, llavors? Que amb tot aquest un context tan realista, aquesta veu on-off,
sí.
Poètica, que no sé si tu t'amola molt, perquè em recordava Leolo, tio.
A mi sí m'agrada molt aquesta pel·lícula, sí, sí.
Però a mi aquesta veu on-off tal...
Que no encaixa, que no encaixa, potser.
Bueno, sí que segurament encaixa, però a mi em treia de la pel·lícula, se'm feia, o sigui, una pel·li tan documental...
Et trenca la cintura.
Sí.
Però jo crec que ha buscat,
és més al principi, no? No és més al principi.
No,
no, no, talls.
Ostres,
pocs no talls, però ho fa.
Ostres.
A qui li recomanem la pel·lícula? Jo diria cinema d'autor, no? Una mica, per com està rodada. I també rotllo documental o cinema verité, es diu, no?
Cinema verité, bueno,
sí.
Una mica. I... Així. Gent vocacional.
Has de tenir gana.
Gent que vulgui esforçar-se...
Estic molt en contra d'aquest adjectiu, però...
Sí?
Quin adjectiu?
Vocacional, vocacional.
Ja ho sé, abans ho has dit,
Ja ho hem parlat.
Jo el que vull dir és que has de tenir ganes de fotre't allà amb el drama. Tot i que el missatge de la pel·lícula al final és bastant esperançador, dins de la misèria.
Massa.
Com acaba? No me'n recordo.
Una festa.
Sí, de les ampolles de colors.
Irrealista, no? Fins i tot.
Suposo que vol evitar deixar-te enfonsat en la misèria al final de la pel·lícula i diu, bueno, posem una llum d'esperança al final, no?
Quart odiós.
Lunada. Die Welle.
Hem tocat tots els idiomes, Dani?
El teu alemany sona molt italià, Està bé.
O mexicà.
Die Welle.
Peli... Pel·li de 2008 que no es pot veure a cap plataforma. De què va? A la setmana de projectes, a un institut alemany, es vol explicar als alumnes els avantatges de la democràcia. I al professor Wenger li toca donar autocràcia, en comptes d'anarquia, que era del que volia parlar. Al final intentarà fer profitosa la classe i començarà un experiment amb els alumnes. Fer-los creure que seria possible un altre cop que hi hagués un règim autoritari.
De fet, el punt de partida és... Hòstia, la Segona Guerra Mundial... I els alumnes dient, bueno, ja valem la Segona Guerra Mundial. Això ja és el passat. Això no pot tornar a passar. I el mestre diu, que no?
Toma,
aquí comença l'experiment.
Es pilla el típic profe modernet que té ganes de provar coses.
I vocacional.
Sí. De fet, la pel·li és del 2008 i es va estrenar en un moment que funciona com una mena d'advertiment cap al gir cap a la dreta,
ojo,
que abans comentàvem que faria Occident, d'alguna manera.
Aquesta pel·li, la història, està basada en fets reals. L'any 1967, un professor d'història a l'Institut Kaverly, estic tocant tots els idiomes, de Palo Alto, Califòrnia, anomenat Ron Jones, que va dirigir un experiment en la seva classe. Va imposar un règim d'estricta disciplina, restringint la llibertat dels alumnes i fent d'ells una unitat.
Això havia de passar als Estats Units.
Per a gran sorpresa del professor, els alumnes van reaccionar amb entusiasme. A diferència de la pel·li, això havia de durar només un dia. Però al final va durar quasi una setmana, no? Però, i el nom del moviment va ser La Tercera Onada, i ha inspirat aquesta pel·lícula. I hi ha un documental a YouTube molt interessant, que es diu La Tercera Ola, fascismo a l'escola, sí. I surten els alumnes de llavors explicant més o menys què va passar.
Ostres. Per cert, aquest mestre en el qual es basa la pel·lícula fa un cameo. Fa un cameo, sí, però molt petit.
Perquè no parla alemany.
Sí. En una escena en un restaurant surt de fons, apareix i ja està, el veiem un moment i ja està.
Hi ha una mica de controvèrsia respecte a la veracitat del que s'explica, perquè el cas no es va donar a conèixer fins anys més tard. Us recomano que llegiu, si teniu curiositat, l'article a la Viquipèdia de La Tercera Onada, que de fet dels sí, tres que he pogut okay. llegir, perquè parlo, bueno, puc entendre tres idiomes, el més complet és el curiosament que està en català.
Bueno, però en Dani t'ho pot traduir en un moment.
No, no, que està més complet és el que està en català.
Has llegit els tres? Les tres entrades de la Wikipedia.
Sí, bueno, sempre vaig buscant la que hi ha més teca. I aquí, en allà està molt ben documentat tot el tema de que no és 100% segur, perquè es va publicitar molt després de que passés. Les úniques cròniques del moment són a la pròpia revista de l'Institut, i hi ha versions una mica... Fa la sensació com una mica en Ron Jones aquest, com va fer el llibre i tal, va començar a posar una mica més de pa de formatge per tal de vendre-ho i maquillar una mica la història, no? Llavors, uh-huh. o sigui, que es va fer l'experiment, que va anar més o menys com va anar, però que fins a quin punt també es parla que va haver un segrest del professor, que els que estaven en contra que es fes això van segrestar, i, però hi ha versions diferents dels fets.
I bueno, sí, de fet, parlàvem de que el Club dels Poetes Morts hi ha un cert efectisme, aquí a la pel·lícula també hi és. Sí.
Perquè això no passa a la realitat. Exactament. Al final fatídic de la pel·lícula, la realitat no passa. I a mi això em toca una mica els nassos, perquè crec que funcionaria igual de bé sense aquest final
però
fatídic.
Però m'agrada la pel·lícula perquè aconsegueix explicar-te molt bé i d'una forma molt senzilla dues coses. Un, què és el feixisme? I dos, que no hi ha res més perillós que un tonto motivat. Que és una mica també explicar què és el feixisme. O sigui que, i això la pel·lícula fa superguai.
Sí, però amb el final aquest fatídic que hi ha, el sí. que em toca una mica els nassos és que, d'alguna manera, estàs dient, criticant la innovació en la docència, no? Perquè aquest que s'ha sortit una mica del guió de com s'han d'explicar les coses, desastre absolut.
Però també...
Quan els fets reals no van portar...
El Club dels Poetes Mortos és el mateix.
Ja, però ja és culpa del pare. Allà, el culpable de la situació és el pare, no és en Keating, no? La peli, en aquí, el culpable de la situació és el profe. Quan els fets reals, en realitat, no va haver aquest final fatídic.
Ah, jo no sabia això, veus?
Sí, però també el marca una mica el context de l'alumne. El context
hi ha un alumne que se li va a la olla.
Tothom rep el feixisme en aquesta pel·lícula depenent del context familiar que té, socioeconòmic, etc. Hi ha gent que té una xarxa social forta a la qual no acaba d'entrar, i hi ha gent que no té amics, i això de formar part d'algú més gran que tu, doncs li vol el puto cap.
No té amics i de cop té amics. De cop ens està dintre d'algú, d'una organització, del que sigui.
Sí, també. Jo crec que al final intenta criticar com de seductor és el feixisme i que no es pot tontejar amb ell. No pots tontejar d'alguna manera. Digues.
No, t'explica molt bé aquest canvi que et proposa sempre. Ja no el feixisme, sinó moltes vegades el propi poder de dir si tu em dones una mica més de la teva llibertat, jo et donaré més seguretat. I això la pel·li t'ho ensenya, no? Sí, sí. Jo vaig donant seguretat en les teves relacions socials, en el teu estar a l'escola, el teu paper que jugues, et vaig traient llibertat, perquè al final estàs passant per el tub, però que et sents més còmode i més confortable, no? I això és el que, ja no l'extrema dreta, sinó partits convencionals també et van oferint, és un bescanvi continu a cada moment.
Una altra cosa que trobo molt a la pel·lícula és que sobrevola molt la idea de l'adoctrinament, no? Amb la figura d'aquest professor. I clar, ens planteja una pregunta que en els últims anys doncs, ha estat bastant important socialment, que és l'escola ha de tenir ideologia? Els mestres han de tenir una postura ideològica? Tu, Cristian, com ho veus, això?
Home, jo crec que irremediablement tots, ens agradi o no, tenim una... Ja ho diuen, no? Si o la política la fas o te la fan. Llavors, eludir aquesta, jo crec que responsabilitat...
Ser neutral no pot ser, no?
No es pot ser neutral. Per mi és totalment fictiu. L'altra cosa és adoctrinar, això ja és diferent. Aquí sí que no tenim ni el dret ni el... No ho podríem fer en cap cas. No ho hem de fer en cap cas. Però una posició política l'hem de tenir. Vull dir, jo què sé, siguent conscients amb la responsabilitat que ens atorga la societat, hi ha molts de nanos que només escoltaran un tipus de discurs. Un. I en els millors dels casos serà el que compliran amb la seva família. No? En el millor dels casos, perquè pot ser que a casa no senti absolutament res. No? Que no sigui, doncs, no sé, coses super superflues. Per tant, jo crec que la responsabilitat dels centres educatius oferir la possibilitat d'escoltar a contraarguments al discurs que estigui sentint ell o el que estigui immers. I això, avui en dia, amb l'exposició que hi ha, a missatges tòxics que hi ha, ostres, és imprescindible.
que a més el director en una entrevista va dir que si ara fes un remake introduiria les xarxes socials a la pel·lícula. Clar, sempre sí, l'ha de 2008, clar, i ara seria brutal amb les xarxes socials, tot molt més ràpid. I per cert, Christian, tu creus que aquest experiment de la pel·lícula es podia fer amb els teus alumnes o... Sí, o ho posat la pel·li també
clar,
a classe?
Jo, no. No, home, siguem serios, no? Sí. No. Els adults som nosaltres. Jo treballo amb adolescents i infants, no? I els adolescents tenen un servei singular, no? I estan en un moment de construcció de la seva identitat. I no funciona igual que funcionem nosaltres. No dic que funcionem millor nosaltres, eh? Senzillament és diferent. No pots exposar-los. I jo sóc molt favorable d'intentar buscar, no, aquestes situacions, no diria límit, perquè ser massa agosarat, però, ostres, exposar-los a la realitat. No?
I de jugar.
No? I de jugar, no? I de anem a aprendre. Però, clar, aquest senyor se li escapa. O sigui, el seu objectiu era totalment lloable.
Se li escapa, i en el moment que se li escapa, i el moment que a ell s'agrada.
Sí. Sí, hi ha un moment que ho disfruta.
Sí.
Veu que té poder. És conscient de que l'està cagant, però a la vegada
se sent escoltat, se sent respectat.
Però en quin moment creieu vosaltres? Jo no vaig acabar de veure això.
Hi ha un moment que arriba a casa i la dona li diu, para-ho, i ell fa com, un colló, pararé ara.
Sí, que ella li diu...
Sí, i ell és com, no, vale. Vull acabar aquest experiment.
És veritat.
M'agrada molt també la... O sigui, i això és extensió del professor també, quan tot acaba... Hi ha una desorientació brutal, eh? O sigui, tothom està, que no...
Sí, sí,
és com si haguéssim despertat d'una hipnosi col·lectiva.
Bueno, quan va acabar la Segona Guerra Mundial.
Sí.
És una mica allò
sí,
de
sí,
que...
Sí, sí, és com... jo vaig veure un... Bueno, no era un experiment com aquest, evidentment, però sí que una confrontació així amb un discurs feixista molt divertit a la universitat, on un professor va arribar a la classe i feia ciències polítiques i va començar a llegir un text, no? I com va acabar el text... igual va estar 5 minuts, no massa més, va preguntar, típica aula d'aquesta Universitat de Barcelona, 100 i pico persones, qui votaria algú que defensés això que he llegit ara? I jo us diria que més o menys la meitat de l'aula va alçar el braç. I va dir, a partir d'ara no us pregunteu com és que Hitler va guanyar unes eleccions, perquè aquest discurs que he llegit és un discurs de Hitler i tal, no? I va ser, bueno, com un moment bastant... Que és això que deies, no? Quan et confronten amb algú així, és quan el teu que fa, ups, què passa aquí?
Sí, sí, està clar. Clar, cap dels protagonistes no es donen compte del que està passant, no? I aquella noia que és la novieta del Ross... No?
És l'única que intenta parar-ho.
Que és l'única que se'n dona compte una mica de què és el que està passant.
Sí, també és divertit perquè ella es posa en contra, en principi, perquè ha perdut un rol en el grup.
Mm. Sí.
És una mica, es posa en contra, però per egoisme, no? És interessant, en aquests punts és xula la pel·lícula.
Sí, està molt bé.
Sí.
És que a més, aquesta pel·lícula s'ha utilitzat en molts instituts, sobretot en classes de ciutadania i filosofia.
Sí, és una de les pel·lis es projecta. I aquesta, i també hi ha l'Experimento, hi ha algunes pel·lícules que a secundària s'acostumen a...
A qui li recomanem aquesta pel·lícula?
Jo a tothom, eh? O sigui, és una pel·li que per crear anticossos...
Tothom que voti Vox, per exemple.
Tothom és susceptible de caure en història d'aquestes.
Sí.
Tot el que sigui crear anticossos... És
I a més, que tracta el feixisme com una secta. És el grup, has de venir al grup, no abandonis el grup, i és això. És una mica el que t'estan explicant, és això.
Cinquè odiós.
Los que se queden, pel·li de 2023. Si amb el Club de los Poetas Muertos parlàvem de la idealització del mestre que tots haguéssim volgut tenir i fins i tot el que haguéssim volgut ser, a Los que se queden, el protagonista és el mestre que ningú es voldria trobar a la seva aula. Aquell mestre que el dia abans de marxar de vacances et diu el dia que tornem hi ha examen. I a més, no només hi ha examen, sinó veieu en Christian, doncs hi ha examen per culpa d'ell. Odieu-lo. Aquest mestre és aquest tipus de persona. N'heu tingut, no, de mestres així?
Sí, alguns sí.
A mi em va quedar una per selectivitat, per un profe, sí.
Te tenia mania, no, Dani?
Sí,
clar. I és curiós
perquè... Veig que guardo bon record,
eh? És curiós perquè, a més, és un tipus de persona que la premissa de la pel·lícula només funciona en l'entorn escolar, no? Fora de l'entorn escolar està perdut.
És extraterrestre.
Sí, és un alien, però dintre de l'entorn escolar funciona i és un cabron.
Home, de fet,
és un lloc a la seva vida, sí, on pot tenir certa autoritat, sí, i ser algú, no? Exacte. Llavors el tio ho
però és que després es desvetlla que el tio no ha fet res més que sortir d'allà, no?
Perquè... Sí, sí, no. La seva vida és allò, sí, no, sí. No té res més.
Aspirava més, no li va anar bé, i allà es va quedar.
Sí, és veritat.
Bàsicament, ha de mostrar la seva autoritat amb adolescents, que és una mica el que es dedica a fer.
La gràcia de la pel·lícula és que aquí la bona influència professor-alumne funciona amb les dues direccions.
Sí.
Vull dir que en el cas del Club dels Poetes Morts, en Keating era la bona influència cap als seus alumnes, perquè els descobria un món. En aquí, al final, entre l'alumne rebel i el professor imbècil, tots dos aporten alguna cosa bo a l'altre. Per molt imbècil que sigui un i molt rebel que sigui l'altre.
Però això ja t'ho esperes, no, la pel·li? Mentre l'estàs veient...
Jo com... sí, però... anem a dir de què va. Ja... Sí. Anem una mica a explicar quin és l'argument. És un internat pijo americà on els seus alumnes tornen a casa per passar les vacances de Nadal. El que passa... Bueno, és una mica com l'anunci de l'Almendro, Vuelve a casa por Navidad, és una mica això. Què passa? Que hi ha alguns alumnes que, per temes familiars o el que sigui, no poden tornar a casa i s'han de quedar en el centre. Perquè es queden amb ells, agafen un mestre. Agafen aquest. Agafen el...
No... Tampoc no és estimat entre els grups de mestres,
no,
i li toca.
I per raons X, al final acaba quedant al centre un alumne, aquest mestre i la cuinera. Hi ha una cuinera que es queda amb ells, que els hi fa el menjar. Tres personatges protagonistes, l'alumne, el mestre i la cuinera, que hauran de conviure, i la peli va de com interactuen entre ells durant unes vacances de Nadal. Són tres personatges superdiferents, però a la vegada els tres estan arrastrant una roca gegant per allà on van. Els tres tenen un element, que un trauma que han d'arrastrar i que, a més, quan es troben amb algú que també està carregant un pes tan important com el seu, el que en principi era distància, acaben com fent una mica de companyerisme, fins i tot.
Formen una mena d'improbable família disfuncional, no?, en el paper que tenen,
sí,
la pel·li.
Sí.
I dos punts de les coses que has dit. Una, pel·li nadalenca.
Sí.
És una pel·li,
sí,
nadalenca.
Sí, 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 sí.
Jo em pensava que no. I, sí, totalment. De fet, és tan trist. És... En el fons, és tres personatges a qui els hi roben el Nadal. És Nadal, però per vosaltres no. És més, el centre ha comprat aquest arbre de Nadal i el tornem. Tornen l'arbre, que no tenen ni aquell ni allò per recordar-los que és Nadal. Bueno, Christian, has parlat sempre de com a mestre. Ara ja com a alumne has tingut profes així d'insuportables?
La resposta políticament correcta...
És que sóc jo.
No, home, no, és... A veure, jo pensant en el protagonista de la història, en el fons, aquest senyor té un objectiu lloable, no? Que és bueno, lloable, que és fer transmetre tota la seva expertesa en la cultura clàssica grega, i crec que era...
De la forma més avorrida que pot, també.
Sí.
Bueno, perquè poder no en sap més, saps què et vull dir?
Bueno, pues, plega.
Llavors...
jo, si no sé de la meva feina, plego, me fa fora.
Però
sí,
també, bueno, a l'època, ja, és el ja que s'hi donava.
Sí,
aquest,
sí, sí,
eh?
Sí, evidentment.
Sí, llavors, jo què sé, tots hem trobat gent amb qui connectem més i connectem menys, no? I a vegades no sempre tot es recau de cara des de la part del profe, no? A vegades, com a adolescents, també tenim circumstàncies de la vida que podem estar més interessats o menys, perquè tenim coses que ens interessen molt més del que ens expliqui aquell apassionat senyor d'allà avorrit que trobem, no? I, per tant, jo crec que és una qüestió complicada.
Una mica el que diu en Ferran és que és un infeliç al que li agrada putejar.
Sí.
O sigui, ell, una mica el rol que fa
el
és de putejar.
La seva petita quota de poder... És quan està en una aula davant d'uns adolescents que els hi pela el que els hi està explicant.
Sí. Aquí, per un segon, Marc, i si no me n'oblidaré, diu, és un bon exemple, entre els profes hi ha una frase molt típica, que és aquella de jo ensenyo, aprenc tant dels alumnes com ells de mi, o alguna cosa així, no? Ara no sé com va, és una terrible frase, quasi és d'Insta, no? D'aquestes de... No?
De la tassa, wonderful, d'aquella.
Sí, saps allò? Però aquest és un exemple...
Espero que tingueu aquesta tassa a l'aula de professors.
De que el profe aquest, no? És el que deia, no? Extreu aquest aprenentatge de la situació que límit en què el posa el nano aquell adolescent, que representa que és molt més jove del que realment és.
I aquell nano? És com, és que és terrible, és que tu, tampoc fa res de l'altre món, pobre tio.
No.
És que ell és un dolor de cabeza.
Bueno, tio, perquè se'n va al gimnàs a soldar.
Està allà, amargat.
Hem de dir que és una pel·li que passa als anys 70, vull dir que, clar, és un context De fet, volíem posar-la al passat i van evitar els anys 50 perquè la gent la relacionés amb el Club dels Poetes Morts. I van dir, busquem un entremig que sigui el passat, però això...
Està molt ben ambientada, eh? Molt xula l'ambientació.
Llavors, el que em va agradar és que als anys 70, o sigui, al final, aquest paper del profe que al final és, segurament, transmet la seva frustració, però el seu propòsit de fons és ensenyar i realment li agradaria que els seus alumnes arribessin a entendre el que ell gaudeix tant explicant. Hi ha un moment que el tio es queixa, diu, és que el jovent ha perdut els valors, ja no val per res. Jo intento fer per ells el que els meus bons professors van fer per mi, però és que ells no tenen cap mena d'interès. Jo estic, mira, als anys 70, hem passat aquí 50 anys, i aquest discurs igual em sona bastant actual, no? Jo crec que és un discurs, no sé, que deu anar passant de generació de professors a generació de professors.
Sí, sí, això està claríssim. De fet, a mi em sorprèn que el tio aquest el pinten com un profe especialista en cultura clàssica, no? I hi ha una cosa molt típica, hi ha una frase que ara intento adaptar i la tinc aquí més o menys apuntada. Diu, la joventut d'avui estima el luxe, és mal educada, menysprea l'autoritat, no respecta la gent gran, xafardeja mentre hauria de treballar. Els joves ja no es posen drets quan els grans entren a la cambra. Contradiuen els seus pares, farronegen a la societat, devoren a la taula dels postres, creuen les cames i tiranitzen en els seus mestres. Qui ho va dir-ho?
Jo ho sé.
Ja, m'imagino que sí, perquè ets profe i tens una miqueta de cultura, poder no clàssica, però tens cultura. I qui ho va dir-ho?
Hitler.
Diu, va dir Sòcrates. Saps què et vull dir? Que això és... És cíclic i passa sempre, no? Que els joves són joves i són adolescents i han vingut a trencar-ho tot perquè és el que han de fer.
A part del professor aquest que estem parlant, el protagonista, no?
Ara vaig amb ell.
El vestuari, com la roba que porta, també el cabell, tot ell ja és una figura...
És el profe repel·lent que té un problema físic.
Sí.
Que canta.
Té dos problemes físics. Dos problemes.
Una més evident que
l'altra. La síndrome de la pudor a peix.
Sí, aquesta és una.
La síndrome de la pudor.
Que té un nom, eh?
I que té un ull de vidre.
Sí.
Clar, que és com...
Té un ull gandul, no? Té un ull gandul.
No, és de vidre.
És de vidre?
I és alcohòlic, també. Vull dir que, en fi, és un cremador.
Sí, la veritat és que es veu molt enganxat a l'ampolla.
Però aquest tio és en Paul Giamatti. Anem amb en Paul Giamatti, que és el tio d'America Splendor, Entre copes, La joven de l'agua. A mi m'ha flipat aquest paio, eh? És que...
Ho fa molt bé la pel·lícula.
I ara tindrà pel·lis millors, tindrà pel·lis pitjors, però ell sempre està brillant, puntat, està perfecte.
Sí.
És un...
I fent papers...
Importants
i diferents, vull dir que
sí.
També va fer de Joan Adams a la miniserie aquella, vull dir...
No farà de James Bond. Això ho tenim.
No, però vull dir que sí que és capaç de fer posar-se en la pell de diferents
drames o
caràcters, que hi ha dos que són molt brillants però tenen un paper. I amb aquest tio ha demostrat que té molts registres.
Va estar nominat a l'Oscar l'any passat precisament per aquesta pel·li, per aquest paper.
Per cert, una dada d'aquestes que li encanten a en Dani.
Va, l'edat.
Vale? Se suposa que el director de l'escola, interpretat per Andrew Garman, és un dels antics alumnes de Giamatti, no? En el centre. Doncs en realitat es porten 2 anys de diferència. En Garman té 55 i en Giamatti 57.
Què dius?
Està castigat, l'home està castigat, en Giamatti.
Aquesta pel·li dona sentit a l'etiqueta tragicomèdia. De fet, està jugant contínuament entre aquella gamba d'emocions que hi ha entre l'alegria i la tristesa. I, a més, sap quines tecles tocar per aconseguir-ho. Hi ha moments a la pel·lícula que estava mirant a la tele i era com... Em sortien com 2 braços de la televisió i ens sacsejaven en plan de... Plora, xaval, vull una llagrimeta, vull que ploris. No, perquè t'estic donant aquí emocions a punta pala. Mira, ara te trec això, ara te trec allò. A mi...
No sé si t'ha agradat o no.
A mi no em va acabar de funcionar. Per mi es resulta massa evident i, a més, al final es veu venir bastant d'una hora lluny.
Fixa't que estàs criticant...
Van traient morts, van traient problemes, van traient addiccions i van traient tot ple de coses que és com... Per saturació és com... Vale, ja.
Fixa't, Ferran, que estàs criticant allò que no t'agrada que critiquin del Club dels Poetes Morts.
Jo ja he dit que jo no soc... Jo ja he dit que no... A mi no em paguen per ser imparcial. A mi no em paguen.
Hauries d'haver vist aquesta pel·li en 13 anys i...
Potser sí. Potser sí. Però crec que buscar el melodrama d'una forma tan descarada i tan descarnada i tan buscant de dir... Tio, plora ja. Si no,
et trauré un altre mort, o et trauré un altre problema, o et trauré una altra cosa fins que uns... Va, deixa'm estar.
Sí, sí, jo estic d'acord també, eh?
Va, no, però jo sóc dels que compro la pel·lícula i a mi m'ha interessat, m'encanta com està rodada, no?
Jo la compro. En Alexander Payne, el director, no ho he dit, és un tio que és el d'entre copes i és un tio que funciona superbé. Sé totes les pel·lis que fa, les fa molt guais. Però en aquesta, el punt aquest de tragicomèdia és com, bueno, vale, m'està saturant una mica.
Té clichés. La pel·li té clichés, no? Ja la situació és una mica un cliché en si.
Saps que la defenso? Que és molt maca. Està, és, visualment, veient-la, sí, la textura, és una pel·li superxula.
És molt maca, en sí, aquest sí, sentit. Sí, sí. A mi em va sorprendre. Jo no vaig descobrir que era del 2022, 23?
23, des de l'any sí. passat.
És de l'any passat. Jo fins, no sé, va ser per accident més tard. Ja l'havia vista, però no, perquè els crèdits no me'ls quedo a mirar. Però no em vaig fixar en l'any. I em va sorprendre. I dic, ostres.
Està rodada d'una manera i amb una ambientació i amb una pel·lícula que és molt dels 70. Vull dir, està feta com si fos una pel·li rodada dels anys 70.
És digital.
La van gravar analògic?
L'efecte visual aquest sí. com un
ha peix. Estat envellit sí, sí. en postproducció.
És un filtre d'aquests Instagram que fa que dic com els anys 70.
Color sèpia.
Aquí recomanem Los que se queden.
Jo, fans de Paul Giamatti.
Que sempre és el mateix.
No, el mateix no.
Home, jo... Digues, Cristian.
No, m'estava dient que jo no sé dir res.
Jo li recomanaria a aquells, a tothom, perquè jo li recomano a aquells que pensen que els mestres fan masses vacances, perquè precisament és la pel·li d'un mestre fent vacances i corrent bastant.
Sisè odiós.
El mestre que va prometre al mar.
Hombre.
Una pel·lícula també del 2023 que de moment encara no està a cap plataforma perquè fa poc està al cinema, suposem que aviat ja hi serà. De què va això? Doncs que durant la Segona República Espanyola el senyor Antoni Benaiges, un mestre català de Montroig del Camp, és destinat a Banyuelos de Bureba, a la província de Burgos. Va cap allà amb una maleteta i tot ple d'innovadors mètodes pedagògics, la seva militància comunista i el seu convenciment de que cal deixar la fe religiosa fora de les aules. Això sembla que el cura del poble i els feixistes locals no els acaba d'agradar.
El que sigui.
I els que no tenen tant de posicionament polític tampoc no tenen clar que aquest senyor no estigui fent coses una mica rares amb els seus fills, no? Perquè això d'ensenyar de la manera que ho fa, ara en parlarem, no ho acaben d'entendre. Arriba un bon dia que promet als seus alumnes, que no han vist mai al mar perquè estan allà a Burgos, als anys 30, que els portarà a Montroig del Camp a veure el mar sempre i quan els seus pares donin permís. Problema, comença la Guerra d'Espanya i en Benaiges és un dels primers executats pels feixistes. Un feixisme que va ser derrotat a tota Europa menys Espanya i això fa que a dia d'avui encara no hagin trobat o pogut reconèixer les restes d'aquest senyor.
I això juga a la pel·lícula, precisament.
Exacte. La pel·lícula funciona a dos nivells del temps, un que és més o menys actual, on estan excavant fosses comunes i on estan intentant identificar, i una noia de Barcelona va cap allà i intenta identificar el seu besavi i es troba en el context aquest del lloc o la fossa on possiblement podria haver estat Benaiges, no? Per mi, no sé què en pensareu, per mi em funciona molt bé la història dels anys 30, la història actual em desconnecta una mica, la veig una mica artificiosa, amb diàlegs com...
No està tan ben explicada.
El personatge d'ella queda una mica desdibuixat, no?
Sí, no està ben escrit ni inclús les línies de diàleg, que queden com una mica artificioses. Veus unes discussions de la noia amb la seva mare, que uns diàlegs poc naturals.
Sí, a mi em treia. És el que dic. Hi havia moments que és... Estàs entenguent el que està passant? Perquè ara no sé per què s'han enfadat tant o per què es discuteixen.
Sembla que hi
hagi alguna
cosa que no te l'acaben d'explicar.
Hi ha algú que està aquí, aquí que no acabes de veure.
Per què estan tan enfadada ella? No? Després de mica a mica pots anar construint tu, però tampoc queda clar.
De totes maneres, a part d'aquesta divisió que estem fent de dues línies temporals, a mi la pel·li en si, l'impacte visual i tot això, m'ha semblat bastant simple.
Simple,
eh? No, a mi m'ha costat connectar molt amb com estava rodada.
Però és normal que tregui més la part del professor, no? Perquè l'altre, per mi, interessa molt més la part del professor, la línia del 36.
Totalment, no? D'acord, però perquè no en trobo en suc. sigui, jo crec que podrien haver tret molt més suc.
Jo crec que igualment t'interessaria més la part del 36, diria jo.
Bueno, és que queda com tan desconnectat que dius, hòstia, estava aquí, això era molt interessant, i de sobte em poso això, que no connecta, no acaba de lligar amb res i no està tan ben explicat i tal. Que...
De totes maneres, si ens centrem en dir que està millor la part del mestre o que és més interessant, etc. A mi el que m'agradava, o sigui, a mi el que m'interessava era el dilema moral de la gent del poble, de si havia de traicionar o no en aquesta situació el protagonista. I això s'ho passen, o sigui, ho dibuixen una mica i tiren endavant, ni ho toquen gaire. I a partir, llavors, o sigui, la pel·lícula, de què pots parlar un cop acabat? De que això de les fosses és una vergonya? Vale. Que el feixisme està malament? Vale. Però no pots parlar gaire, perquè no se centra en... els dilemes que realment et planteja. Tira endavant i ja està.
És una pel·lícula més que explica el que hem vist en milers de pel·lícules sense...
Molt ben explicat.
Però sense portar massa cosa més que l'únic interès que pots dir, mira, és una història real d'un professor real, que tal...
Sí, jo també la vaig trobar molt sobtada. Saps? Jo de cop i volta al principi... per mi el plantejament ni el llarg del nus es va perdent força. Per mi. I presència.
Es podria dir també que aquest professor també és com un professor aplicat. No? I a part que jo veig aquest professor... No, i
de voltir vocacional, eh? Està bé. M'agrades.
No. I a part que és una figura del professor com molt romàntica, no? Per mi, la pel·li, el que vaig veure més interessant o més...
Perquè vocacional.
Jo el que penso és que entrant ja una mica amb el que és la figura del mestre, és un moment en què el món estava canviant i s'estava polaritzant, no? Llavors, evidentment, el que dèiem abans, és un professor que té una posició política superclara. I aquesta posició política no és només soc comunista o no soc comunista, soc feixista, no, sinó que és una posició política que arriba a l'àmbit de la seva professió i diu, la meva professió ha de canviar radicalment. I això la pel·lícula t'ho ensenya bastant bé, perquè t'ensenya, hi ha un moment en què ell està començant a fer classe i veus que els nens li tenen por, no respecte, li tenen por. Pànic.
En quin moment és aquest? No me'n recordo.
Al principi es diu acosteu-vos, no sé què.
Ah,
hi ha un moment que una nena s'equivoca i ja fa així com dient, ara en caurà un hòstia aquí.
Sí. Una mica teatral com està rodat. Sí. De bones intencions, però no acaben d'ensenyar-t'ho bé.
O entra el cura, que era l'anterior professor de l'època borbònica, no? I entra a l'escola republicana el cura i hòstia, els nens estan com dient, hòstia, m'aixeco, què haig de fer, m'haig de posar tal, perquè estaven tots allà treballant una mica el seu rotllo i tal. I, bueno, t'ensenya aquest contrast de, diguéssim, aquest tio està aplicant aquí uns mètodes realment molt, molt diferents. Que, veient la pel·lícula i sense d'allò, crec que s'assemblen també una mica al que ara s'està aplicant com si fos la gran innovació, no?
No, però és el de sempre, Vull dir, que sé, metodologia de Freinet i avui pot dir, digue-li racons, digue-li aprenentatge basat en serveis, digue-li...
Situacions d'aprenentatge.
Sí, és, bueno... va, d'acord. No, més connexió amb la societat, potser no tant en aquest sentit. Però fer voltes moltes vegades sobre el mateix. Catalunya, històricament, té un bagatge pedagògic super prolífic. Saps? I vull dir, hem tingut la sort i tenim, no sé, tenim moviments de renovació pedagògica, tenim la cultura de l'associacionisme, que tenim tan pròpia catalana, també té un reflexe en el món de l'educació. I el que estava fent llavors, en el seu moment, Freinet, bueno, el francès, però que vam importar aquí, i com ho vivia Benaiges en el seu moment, té una implicació i una traducció directa al que està passant ara en molts centres, no? I no sé, aquesta... intentar fer l'alumnat partícip del seu entorn, no? Convertir-lo en... que hi ha algú d'algunes coses que se'ns cremen una miqueta de les mans, no? Però, en certa manera, venim a fer coses molt semblants.
Clar, a mi això és el que m'ha cridat l'atenció, de dir, hòstia, el que ens estan, entre cometes, venent ara, que és com supermodern, té gairebé 100 anys, no? I dius, hòstia, que... Bueno,
o molt més.
No és ni positiu, sí. No li dono res de positiu ni negatiu, però senzillament que jo no en tenia ni punyetera idea, i a veure la pel·lícula és una cosa que em va cridar l'atenció.
Clar, què ha canviat? La tecnologia, però el concepte és el mateix, no? Apropa't a l'entorn, sigues tu partícip, no?
Fomenta el debat. Que no maten els profes, petites coses.
Sí. La lluita aquesta entre lo tradicional i...
Sí, correcte.
El nou encara continua, estan allà, no?
Aquest professor, Antoni Benaiges, està interpretat per l'actor català de moda, podríem dir, perquè ens el trobem fins a la sopa, que és Enric Auqué. Ara està als cinemes amb La casa en flames, també acaba de fer la pel·lícula aquesta Mamífera, després parlarem d'una sèrie on també té un paper secundari, bueno, és com que ara està, no sé, fa un temps era el... Bueno, no em sortia d'hora, però bueno, en qualsevol cas ens el trobem per tot arreu.
És la Sidney Sweeney catalana, potser? Sí.
És que crec que és exactament això.
Bueno, és un tio que a mi m'agrada, com interpreta, vull dir, més enllà de que...
A mi en general sí, en aquesta pel·li no. Yeah. En general, sí.
A mi saps què m'agrada molt d'aquesta pel·lícula? Aquest esforç que fa per parlar aquest castellà... amb aquest accent català. Sí. Jo vaig mirar i dic, hòstia, és com parlava el castellà, com el parlava el castellà al meu avi, tio. Era com... que sembla que està li costi, no? I vaig trobar que feia un esforç interpretatiu perquè el tio el sents parlar i té el català de Barcelona o... bueno, no sé, de Barcelona o de...
però que cal arribar allà.
Hi ha una cosa, el que he dit abans de... lo que és que se queden, en Ferran, sí. De que busca la llagrimeta, no?
Bueno, la busca desesperadament, sí.
Aquí ja sé que el tema... Sí. És fort, no? Però aquí la busca, en aquesta pel·li, en molts moments vol emocionar-te. Jo me vaig emocionar, la pel·li, en algun moment. Però busca molts moments perquè ploris.
Està pensada.
S'hi recrea.
Sí.
Per això m'he recordat això.
A qui li recomaneu aquesta pel·lícula?
A mestres vocacionals.
Jo no la recomano. Jo recomano La llengua de les mariposas.
Jo... A mi l'únic que salvo de la pel·lícula és que el fet d'estar basada en la història real d'Antoni Meneges crec que és el punt d'interès que li dona, però sí que és cert que té moltes mancances. Però bueno, com diu Meneges a la pel·lícula, per aprendre junts ens hem d'equivocar junts. I llavors un grup de gent s'ha equivocat junta fent una pel·lícula que no ha funcionat, però segur que la propera serà millor.
Setè odiós.
Sala de professors...
Digues.
Li deixo un andani, si vol.
Das Lerzma.
Pel·lícula del 2023.
No russa, és alemanya.
Pel·lícula del 2023, que ara mateix tampoc no està a cap plataforma, més endavant. De què va? Tenim un institut on s'estan produint una sèrie de robatoris. En un principi, les sospites van a parar a un alumne de la Carla, la nova professora de matemàtiques i educació física. Però quan ella inicia una investigació fora de canals oficials, s'adona que les coses no són el que semblen i de seguida es fot en un merder de calample, on les tensions es fan cada vegada més evidents i la sala de professors, que hauria de ser un lloc de suport i col·laboració, es converteix en un campi qui pugui.
Quin és el missatge de la pel·lícula?
El missatge de...
Perfil baix. No t'hi posis. Ella veu algú i ho diu. I per dir-ho, es fiquen problemes. Què t'ha dit la pel·lícula? Te calles la boca. Tu aquí no has vist res.
Sí, vols dir? Jo crec que és...
No, faig broma.
Ah, vale. Què dius? Hòstia, a mi m'ha agradat, eh?
Una mica el sistema t'aïlla... No, quan intentes... O sigui, tenim aquesta...
Fer les coses bé, complexitat aquesta... de la realitat.
Ella... La noia intenta fer les coses bé i no, sí. No la premien per això, al contrari.
Ella és molt jove, molt idealista, té un gran sentit de la justícia i està carregada de bones intencions, vol fer-ho tot bé, com tu comentes, però no li surt bé, li surt fatal. Representa aquesta lluita per mantenir la integritat i el compromís amb el seu ofici. Fins i tot quan ho està tot en contra, que en general la pel·li és tota l'estona.
Sí.
De fet, és una mica víctima i al mateix temps és la causant de la desestabilització del centre, d'alguna manera.
No, sí, clar.
Sí.
O sigui, de rebot. O sigui, el problema és un altre. El problema és que estan robant. El problema és qui roba. Però qui descobreix a qui roba és la que acaba desencadenant el problema. Un altre problema més gros, encara.
Sí.
I no mesura les conseqüències de dir-ho.
És una mica com que et diu, mira... El problema que tenen els professors és que la que donen un passet fora de lo que és exclusivament el que se suposa que és la seva tasca.
Digue-ho.
És un puto camp de mines, no?
Sí.
Bueno, però això passa a tot arreu, no? O no?
Sempre és més delicat quan treballes amb nens, no?
Home, per suposat, però vull dir que jo què sé...
I en un context com l'escola.
Treballis on te treballis, tu tens uns límits i aquests límits els has de tenir clar o els hauries de tenir clar. I per molt bona
voluntat... Jo estic veient la pel·lícula i no me n'acabo d'adonar que ell ha travessat un límit fins que ha explotat, eh? Saps què vull dir? No l'estic...
Ah.
Ho estic veient i penso...
O sigui, el moment en què decideix gravar el que passa.
Per exemple.
Vale.
Per exemple. Clar. Jo en aquí no estic veient la magnitud, la bola de neu...
De la tragèdia.
La bola de neu que està està creant.
Però estàs pensant, mira no la tia que hi està. Hòstia, molt sí, bé, així sí, enxamparà sí, sí. el lladre.
A més que estic enganxat a la trama. Estic enganxat
és
a
veure mena de,
cap a on va això.
Com una mena de pel·li de detectius a petita sí, escala, no? Sí.
I fins i tot ella, l'actriu, ho fa tan bé que creus... S'acaba de donar compte que l'ha liat part. Bueno, no sé.
Tony Bennett, sí. es
quan,
diu
quan ella. Quan tu caus el cavall, ella també, no? És un moment que dius...
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. I tu abans feia referència no? al tema de la immigració, aquí sí que apareix diverses vegades. No? Sí. Ella mateixa representa que és una professora que és polonesa, em sembla, no? Sí, que li pregunten directament, no? I, ostres, tens... Aquí hi ha com molta riquesa perquè es troben molts temes...
I en els alumnes, que escorcollen...
Correcte.
Van escorcollar sobretot a alumnes immigrants.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que, a més, de la investigació aquesta queda totalment eclipsada per les conseqüències que té... la investigació pròpia, que són més aviat polítiques i socials i així. I aquest institut funciona com una mena de versió en petita escala de la nostra societat, on hi ha odi, racisme, notícies falses, la tendència del periodisme a l'escàndol i als grans titulars, la necessitat d'un boc expiatori, etcètera. No? I tot això també parteix d'aquest centre que és una mena d'estat policial amb això, aquesta política de tolerància zero, no? I aquesta cacera de bruixes que fan, on dius que van a parar molt a fills d'immigrants, etc. Això ens planteja coses com si podem dir que el sistema escolar, per inèrcia, és masclista i racista. Tu què penses, Cristian, d'aquest tema?
Bum! Bum! Estem parlant de Catalunya.
Tu què penses, Cristian? Saluda la càmera.
Bueno, com que tu vius al sistema escolar sí, català, sí, sí. parla del català.
Sí, sí, no, però estàvem parlant de la pel·lícula, ara estava... Sí, sense cap mena dubte. O sigui, per què? Perquè la societat ho és. I l'escola és el reflex de la societat. No és una autalèquia
és que,
creada...
Clar, es ven molt l'escola és com una bombolla que ha d'estar... Bueno, això idealment que hauria de ser així.
Clar, però és que tots estem condicionats.
Però, per exemple, segurament l'escola d'avui...
Poder la diferència és que en podem tenir consciència de que existeix, no? I que, perquè podria ser perfectament que hi hagi gent que no se'n dona compte. Jo no estic dient que me'n doni compte, però potser soc una miqueta més sensible perquè en certa manera ens han format per tenir-ho en compte.
Però vull dir que al final sempre serà el reflex de la societat i pot ser claro. Pionera en intentar fer un canvi, però no deixarà d'estar anclada on està. Vull dir,
és el que és,
quan nosaltres anàvem a l'escola, segur que l'escola era molt homòfoba i ningú percebia,
no
però
és que
la ciutat als anys 80 era... homòfoba. Ara... I ara segurament no ho és l'escola d'homòfoba. Bé, estic segur, perquè la societat... Bueno, sempre hi ha els quatre imbècils, però...
Sí, ens passen coses com, per exemple, el tabac, no? Tu ara veus en una pel·lícula, no sé què, una persona fumant i ostres, que estrany, no? I quan fa? Fa
10 anys, jo recordo veure profes fumant a l'escola.
Doncs imagina't, no? Em passen coses com aquestes, doncs imagina una cosa que tenim tan interioritzada i que és tan sutil, no?, com els micromaclismes o la xenofòbia, no?
També el centre de gravetat de la pel·li és aquest personatge, la Carla Novak, interpretada per Leonie Benesch, i m'ha cridat l'atenció com aquesta mestra tracta els seus alumnes. Perquè, per una banda, és veritat que els hi dona tota mena d'explicacions i argumentacions com si fossin adults, però, per una altra banda, em sorprèn que utilitza mètodes didàctics bastant infantils. Això de les cançons i els gestos que fa. A mi, com a centre de pel·lícula on és un personatge idealista i tal, m'ha sorprès una mica aquesta manera tan polaritzada de tractar els nens. M'ha semblat curiós.
Això que dius, la pel·li a mi em va atrapar des del principi perquè crec que arrenca d'una manera molt intel·ligent per cridar-te l'atenció, que és justament desemboca amb aquest tractament més o menys infantil. O sigui, la pel·li comença i tu el que sents és veus una professora que està caminant i que va entrar a l'aula i sents una orquestra afinant. I llavors, quan arriba a l'aula, tu vas sentint aquesta orquestra afinant i veus la professora d'esquena amb els alumnes al davant que estan mirant a la càmera, diguéssim, i veus la professora com una directora d'orquestra. I llavors pica de mans dues vegades i es fa el silenci. Es fa el silenci de l'orquestra afinant, de banda sonora, i es fa el silenci dels alumnes, no? Hosti, és un bon enganxe per ja quedar-te allà dient, ostres, a veure què passa a partir d'ara, no?
Em va sorprendre molt de la mestra, no sé l'Emania com funcionen les coses, però és la mestra de matemàtiques i a la vegada d'educació física. Mm. Els hi fa tot.
Bueno, els hi fa matemàtiques i educació física.
Sí, bueno, és el que veiem, però clar, si els hi fa matemàtiques i educació física, Hòstia, no...
No sé
quan sorprendre...
funciona. Sí, sí.
Perquè no són nens petits, eh? Vull dir, sí, són no. adolescents.
Com a mínim aquí sorprendria trobar-se un cas així, però no sé si és més comú a Alemanya. Hi ha un símil entre aquesta professora i la gent que fa la carrera i després es topa amb la realitat escolar i s'emporta una decepció. La carrera de magisteri. Què penses, Cristian, de la carrera de magisteri?
Jo no vaig fer magisteri.
No vas fer magisteri,
no, clar. No, no, però jo que sé, per dir alguna cosa, alguna anècdota, per dir alguna cosa, clar, jo recordo al principi de tot, un treball, bueno, on t'està treballant els últims uns quants anys ja, sempre hem tingut nanos o nois i noies de que venen a fer pràctiques de primària o del màster de secundària, sempre, quantes... I jo sempre he sigut dels que, sí, sí, quanta més ajuda puguem tenir, millor, no? És bo per ells, és bo per nosaltres, jo trobo que és bo a totes les bandes. I me'n recordo al principi que venien i havia tingut alguna discussió amb els tutors universitaris en relació als... Moltes vegades, bueno, suposo que segueix passant igual, no? Els hi demanaven que vinguessin, fessin observació, feien pràctiques, ajudaven, hi havia qui s'impliquen més i menys, i acabaven fent una petita tasca amb els teus alumnes sota la teva supervisió. I et marcaven un petit projecte i tal. Jo m'havia discutit amb profes d'aquests nanos perquè els deien que la proposta que jo els havia validat no era realista, no? I te'n donaves compte de que al final arribar al sal a veu no, però dir, tio, és que no saps el que estàs dient. No, has d'avaluar de 30 nanos o de 25 nanos 10 objectius d'avaluació, no? en una hora. Però què estàs dient, senyor? Què estàs dient, senyora? No? Però ser conscient que darrerament tot això està canviant i fins i tot moltes universitats catalanes estan agafant a professors i mestres com a profes col·laboradors per cobrir, jo crec que s'han donat compte d'aquesta desconnexió amb la realitat. Eh? I evidentment això és anecdòtic i imagino que no tot passarà tot arreu. Però fins aquí, puc i així...
Cristian, crec que no has entès que quan el Francesc et preguntava que aquest tal la magisteri és perquè ell volia parlar de magisteri.
No, li volia preguntar en Cristian, sí.
Francesc, què magisteri?
Jo puc parlar també de magisteri, sí. Clar.
És... Jo a part dels tòpics no puc dir res. Amb...
Sí, està considerada una carrera maria perquè...
Bona cafeteria, Girona, això ho deixo.
El 98 és una d'aquelles carreres on el 99% la passa, no? Ningú s'hi queda pel camí, no hi ha un filtre. I a més, que és una carrera que quan la passes, primer tenia 3 anys, després van passar 4, veus que està molt plena d'aire, hi ha molt buit. Està considerada una maria i crec que adequadament. A mi m'entristeix dir-ho, però si tu no poses una part de tu d'interès per passar per aquest procés i aprenent, pots passar sense aprendre i aprovant. És un fet.
Per tant, si tens una vocació, en trauràs més profit. Pot ser o no?
Professionalitat.
De les moltes capes que diu que tracta la pel·lícula, vaig trobar interessant, perquè jo suposo que, com que tampoc no ho he viscut, no? Però com t'ensenya, no sé si ho fa realista, vosaltres dos que viveu en una sala de professors, la vida a la sala de professors, i com esclata el conflicte entre professors quan esclata tota la pel·lícula. No sé si és molt realista, no?
Tothom es compra una mica cap al...
Sí, veus els diferents perfils de profe, no? Ella que deia aquesta que tenia un perfil de creure molt en la justícia i que les coses havien de fer bé i tal, i una altra que tira pel dret i això ha sigut... No? Sí, crec que ho retrató molt bé la pel·lícula.
No? Tothom es vol salvar el seu cul.
La que està al contrari de la protagonista i la que la recolza, no? Una mica. Mm. O...
Sí. De fet, no ho hem parlat, però com està rodada, que se centra bàsicament l'acció en el centre, no surt, excepte un moment que hi ha una petita cursa i van d'un parell de cantonades, però se centra tota l'acció en el propi institut, i a més és que està rodada en 4/3, en un format quadrat,
sí.
Que ajuda una mica aquesta visió aïllada de la protagonista que oprimeix, no?, aquesta manera de com està feta. Hem parlat d'ella, ara toca parlar també de l'alumne, perquè en el centre, al mig de la trama, també trobem l'Òscar, que és un dels millors alumnes de l'institut, i algú que de cop i volta es veu desprotegit, immers en el món adult, aquest. A més que està en una edat que tot el que li passi fàcilment el marcarà com a persona en el futur. Aquí hi ha dos debats. Per una banda, el paper que fa la mare, que és bastant... bueno, pot ser criticat de totes les maneres possibles, i per una altra, sembla que el propi sistema té altres prioritats i passen per sobre de l'alumne, no? És una pel·li crítica, no?, amb el sistema educatiu, tal com te l'ensenya.
Sí, sí, no, està clar.
Jo ara... No, perdona.
Digues.
Ara, a mi no, ara estava pensant, no em queda clar si al final no, es desvia en algun moment, si ella és realment...
És que deixa d'importar, no?, d'alguna manera.
Sí, no?
Això va per una altra banda, el que t'està explicant.
A mi al final em va agafar fred, em va deixar fred, eh?
Sí, jo una miqueta també.
Jo crec que és el que li dona valor, eh? En canvi, a mi m'agrada, eh? Com acaba. A qui li recomanem la cinta?
Jo?
Estava pensant com acaba.
Jo la recomanaria...
Amb un, com es diu, cub de Rubik.
Sí.
Acaba.
Una cosa, parlaves de l'Òscar, eh? Perdona, abans de... L'Òscar, i llavors hi ha els nens que fan la revista a l'escola, que acaben acorralant a la professora. Nanos molt espavilats, no? Potser massa espavilats.
Bueno, és bo, no?, que siguin espavilats.
Era, vull dir, si això és real o no sé, o ens passem una mica de frenada aquí, no? Perquè veia que entrem, hòstia, els adolescents que conec, potser n'hi ha algun així, però aquí n'hi ha uns quants.
No acabo de veure aquesta situació en un institut de per aquí, però no ho sé. I no sé com funcionen els instituts alemanys.
Pel que sigui, no digueu res. Si veieu alguna cosa, calleu.
Jo recomanaria... a la gent que li agrada...
A la protagonista.
No, una pel·li d'alumnes i professors, però barrejat amb suspens. No? És bastant intensa, la pel·lícula, jo crec.
A més, jo també li recomano que és que li agradi plantejar-se preguntes, però que toleri, que d'això estem parlant una mica ara que parlem del final, que toleri no obtenir totes les respostes. No? Que et deixi una mica de marxa perquè tu, d'aquesta pel·li sí que se'n pot parlar un cop acabada. No com...
Sí, hi ha molts afilets per estirar.
Vuitè odiós.
Això no és Suècia. Una sèrie del 2023 que podeu trobar a la plataforma 3CAT. I això no és Suècia perquè ens trobem a Barcelona amb una família que decideix deixar el seu pis al centre de la ciutat per anar a viure a Collserola buscant la tranquil·litat de l'entorn natural que teòricament és l'ideal per als nens.
Això tampoc és Barcelona, eh? A mi em costa pensar que aquest barri sigui... Sé que és de Barcelona, eh? Però m'hi costa.
Bueno, és com... Sí, és... Això jo aquest discurs l'he sentit amb gent que conec, de dir, no, ens hem comprat una casa al Maresme o no sé què, perquè allà l'entorn, els nens creixeran més voltats d'arbres i senglars i aquestes coses. Bueno, aquest canvi de vida no tarda molt a veure's que comporta certs problemes logístics i que a vegades la idea del que és millor no té per què coincidir amb el que de veritat és millor per tothom, no? I la sèrie al final funciona com una caricatura de la criança contemporània, amb molta mala llet. Per mi això fa que no sigui apte per a gent especialment sensible i que sigui, diguéssim, que estigui incorporant a la seva vida aquest tipus de criança perquè pot sentir-se... una mica violentada.
Ha de tenir sentit de l'humor.
Exacte.
Sí. Se'n riu molt de l'actualitat i de certes maneres d'entendre la criança avui en dia, que és això que tu comentaves. I la ridiculitza.
És una caricatura.
Sempre busca...
Ho està caricaturitzant una
incomodar mica. Incomodar situacions incòmodes i ridiculitzar.
El drama i l'humor està molt ben lligat.
Quan parlem d'aquest tipus de criança contemporània, ens referim concretament a aquesta idea de que tot ha de girar al costat dels nens, la seva sobreprotecció i sobretot l'angoixa constant de dir ho estic fent bé, avui això que he fet, autoanalitzar-se contínuament i angoixar-se perquè ho estic fent fatal i, sobretot, molt important, tot el que els meus pares van fer amb mi estava totalment equivocat.
Hi ha una mica de superioritat moral en això i això que diem, que sí que és un to de comèdia, però per la sèrie sobrevola aquesta angoixa que tu dius, que és l'angoixa dels protagonistes, perquè sempre hi ha el desastre, no? El girar a la cantonada sempre està allà i els protagonistes sempre s'hi foten de cara.
El títol de la sèrie ve per l'admiració irracional que la protagonista té per una veïna sueca i que diu, no, és que allà a Suècia sí que saben com fer això. Ells sí que en saben i nosaltres en tenim punyetera idea, no?
No suporto la protagonista. Ja es pot dir? Està en el guió? És insuportable.
Estàs parlant de l'Anna Clotet?
Del personatge que interpreta és insuportable.
Bueno, és
insuportable.
És volgudament insuportable, això fa que...
Sí.
Però està representant gent que detesto,
I, hòstia, en el meu dia a dia no vull gent així, i de cop, a més, me'l tinc a tragar a la tele, i és com...
Ja, a mi la sèrie m'agrada molt. No m'ho esperava, eh?
Perquè al final és una caricatura de gent que coneixes i que parles en el dia a dia. Tothom coneix una mica gent d'aquest perfil. Segurament aquí està portat molt a l'extrem per ridiculitzar-ho, eh?
El grup de classe dels meus fills. Entra que n'hi ha uns quants.
A mi em fa gràcia que això de Suècia se'n riuen també a la peli. Perquè hi ha un moment que una amiga diu la noruega esta, ai no, la sueca. I, o un que li fa una carta a una i és danès i li diu no, jo soy sueca. Sí, hi ha barreja d'això de... Sí.
La sèrie, a més a més, intenta donar aquesta veracitat de càmera en mà, rodat molt així. Hi ha unes sessions de teràpies de pares amb una psicòloga de la criança.
De terror, l'escena, sempre, sí. No? Perquè quan comença la veus darrere una finestra i sempre plou, no? Sí.
Al començament sempre és el mateix.
Sí. M'encanta que hi ha una mare que sempre plora. És igual de que està plorant tota l'estona, que ni parla, només plora.
M'ha recordat una mica com està rodat White Lotus, per l'ús que fan de la música i per com es mou la càmera i tal. Busca una mica l'atenció aquesta.
Com deia en Ferran, l'Aina Clotet no només coprotagonitza la sèrie, sinó també és co-creadora i n'ha dirigit alguns dels episodis i està acompanyada per la seva parella a la vida real, que és Marcel Borràs. Aquí, evidentment, no reflexen, suposo, la... Bueno, no els conec, però no deuen reflexar, suposo, la seva vida real, però...
Parem que no.
Sí que... Però estic segur que alguna vivència personal hi han pogut posar, fins portar-la a la caricatura, òbviament, eh? Llavors, bueno, realment veus aquesta compenetració dels dos actors, vull dir, realment funciona molt
les
bé.
Les criatures no són seves, o sí?
Les criatures no són seves. Mira, la nena...
La nena mola a mil, tio.
Sí, m'encanta.
Violeta Sant Vicenç. No és filla seva... però ho fa genial. A més, sempre com veus nens tan petits actuant, els hi veus una mica les costures, tal, la nena actua d'una manera supernatural, amb un paper que, a més, té aquesta mala llet, aquesta...
És qui porta els pantalons a la família, és la nena, és així.
Sí.
Sempre té com una saviesa que els hi passa per sobre als pares, no?
Bueno, i aquí hem vingut a parlar d'aules, i això, tot i que és una sèrie centrada en... a diferència del que hem parlat fins ara, que era molt centrat en les escoles o les aules, en aquesta sèrie majoritàriament passa fora, però sí que l'escola juga un paper molt central en diferents aspectes i en diversos episodis surt l'escola, surten les AFES, surten la directora d'escola, els professors, escenes inclús que ridiculitzen una mica... el professorat a l'hora d'aquestes reunions, sí, diguéssim, de molts de pares, en què se suposa que aquella persona ha de saber parlar en públic i no necessàriament ha de saber parlar en públic i no sap ben bé com sortir-se'n. M'agrada molt com retrata la implicació i com xoca la implicació de les famílies amb la gestió de l'escola, que en aquest ridícul de la sèrie el que fa és que en el moment en què hi ha una reunió de l'AFA, si per casualitat o per error la directora de l'escola entra en aquella sala, de seguida es escaqueja i se'n va corrents per evitar parlar el mínim possible amb les famílies. No sé què us ha semblat aquest reflexe de la implicació familiar, que potser no sé si hem passat d'un extrem a l'altre, que abans les famílies passaven de tot i ara és com que es volen posar amb tot.
La directora, no sé, jo si entro també surto corrents.
Sí, no, t'hi sents identificat amb la directora.
Sí, no és exemple que dèiem abans de les directores com a persones compromeses i, no, i que deies, com a mínim no ho representa el paper.
Sí, però a mi em costaria molt, o sigui, jo em podria estar molt compromès amb els alumnes, però, hòstia, amb aquelles famílies...
És un perfil de família molt concret, també, el que t'ensenya, eh? Sí. En general, per l'entorn on ens movem, jo crec que costa bastant que les famílies s'impliquin.
Mm-hmm. Clar, allà el que veus és... O sigui, tots són gent que vivia a la urbe i han fugit cap a... Vull dir, tots són el mateix perfil, gairebé, no? No és que hi hagi autòctons que ja vivien allà a Collserola. Generalment t'està ensenyant gent que ha marxat totes i totes han marxat pel mateix motiu, no? Llavors, clar, això fa que...
Perquè els hi agrada pujades, no?
Els hi agrada anar amb cotxe amunt i avall, no? I llavors hi ha un altre moment en què precisament la no presència d'una aula, és a dir, hi ha un moment que la personatge interpretada per l'Aina Clotet decideix que el millor per la seva filla és que no vagi a l'escola i que sigui el seu pare la que l'eduqui...
És que no la suporto. Et juro que em carda molt nerviós. Això... És que em carda... M'estava cardant de malòstia. No ho hem dit. A mi no m'agrada la sèrie. Eh? Jo no... No és per mi. No he connectat. I a més, em feia enfadar. Per tant, m'he indignat molt i que sàpigues, Marc, que fatal.
Però... Feia enfadar perquè estava ben feta.
Sí. No, jo no dic que no estigui ben feta, eh?
Bueno, que no hi ha moments que se li veu molt les costures.
Hi ha moments que no suporto, tio. Hi ha un capítol de sexe que la tia es vol fer una foto del Toto enmig del bosc i la troben unes famílies i ai, i és com, què és aquest?
Molt forçat.
Què és això? Això no ve cuento de res, tio. I són moments d'aquests en la sèrie que és com, m'atreu totalment. I a més, gent insuportable tota l'estona a la pantalla. No sé si és pitjor ella o el seu home, tots dos. Sort de la nena que ha sortit mig bé. Tot i que mossega.
Les decisions d'ella ho fa perquè ho ha dit algú, o ho ha vist en algú que ho fa.
No té personalitat. És que no té cap mena de personalitat, aquesta.
Això és xulo, això és xulo. El que sí que... Això de buscar tant la ironia i ridiculitzar els personatges, de vegades ho fan d'una manera que...
No està bé.
És molt forçada. Hi ha una escena que és un enterrament, hi ha una missa de que s'ha mort algú, i tota l'escena busca tant la comèdia, però d'una manera tan...
A mi feia
comèdia americana.
A mi feia pixar de riure.
Sí, em va agradar molt.
Sí, aquesta escena també.
Sí, és la que deia abans, que hi ha una professora parlant, la directora... I que...
No.
Que és que tenen
no,
el pi en el pati,
de,
no?
De l'enterrament.
Del final.
Ah, vale.
Jo parlo, no vale, parlo d'aquesta, vale, vale. Parlo del final.
Vale.
I que es veu molt forçat el que està passant, buscant comèdia física fins i tot, on no n'hi ha, on si n'hi ha...
És... A mi em funciona, eh? A mi em fa molta gràcia aquest tipus d'escenes. Em fa molta gràcia. Estàvem dient això de l'escolarització a casa, la pel·li ho caricaturitza a saco. I es veu el pare en el bosc...
Patint.
Sí.
El pare patint.
La nena pujava amb un tronc... I...
Normal, eh?
Aquí, normal. Que... normal.
Això que tens a les mans, què és? Un tronc, ja, però quina forma té? Una cosa...
De tronc.
Ho ridiculitza tant que... Hosti, jo he vingut un punt que no sóc massa partidari de l'escolització a casa, dic, hosti, igual... Tampoc no necessàriament ha de ser tan negatiu, no?
Bueno, però és una d'aquestes coses, no? Aquí no té molt... Jo crec que no té molt de sentit, no? La nostra cultura, però, per exemple, als Estats Units o llocs on has de... desplaçar-te 4 hores amb cotxe per anar a trobar la següent persona humana, no? Doncs, ostres, que acabis decidint fer una educació a casa, doncs és molt coherent, molt de sentit. Aquí estem tots apilonats i com a éssers socials que som, doncs és bastant més senzill, no? Però bé, cadascú és lliure de fer el que creu convenient. Ens agrada importar modes.
Sí.
Per cert, que parlaves de si estan basats en ells, en la forma que tenen ells de criança i tal i qual, no ho sé, però sí que et puc dir que la casa on passa tota l'acció és de Marc Clotet, el germà de l'Aina, que se'n va anar a viure amb la mare durant el rodatge. O sigui, com a mínim, el germà d'ella sí que viu en el barri.
Molt bé, a qui li recomanem la sèrie aquesta?
Gent com en Ferran, que està...
No sóc el president de l'AFA, jo, precisament.
Ja.
Jo crec que qualsevol persona que tingui nens o visqui en un entorn on hi ha nens o hi ha avis o hi ha pares...
I els vulgui enviar a Suècia, no? Per exemple.
Tindrà un motiu, dirà, hòstia, veus, es sentirà confortat perquè se'n podran fotre una mica de segons quins perfils.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu après alguna cosa de profit. Volem agrair a en Christian que ens hagi acompanyat, que l'haguem pogut utilitzar de conillet d'Índies amb això de portar algú altre en el programa. I recordeu que podeu trobar les xarxes socials com a usuari @AppleJux. Nosaltres tornarem ben aviat amb un nou programa. Mentrestant, recordeu que podeu trobar-nos a Twitter i Instagram amb l'usuari @odiosos8. Vagi bé!
Adeu!